El cafè de la ràdio.
Novetats en el cas Jubany. El jutge que porta el cas ha autoritzat un nou anàlisi i comparació de l'ADN de la roba que portava aquell dia Elena Jubany, contrastant-la amb la de Xavi Jiménez i Santi La Iglesia, tot plegat després que la família Jubany hagi aportat un nou informe que en aquest cas ha elaborat la catedràtica de genètica de la UB, Gemma Marfany, on es diu que Xavi Jiménez i Santi La Iglesia no poden ser descartats davant de les mostres d'ADN de la roba de l'Elena Jubany, perquè sí que s'hi donen algunes coincidències. Núria García, bon dia.
Molt bon dia. El jutge, de fet, com deies, ha demanat contrastar aquests resultats. El cas de la bibliotecària assassinada a Sabadell obre un nou capítol en la instrucció. El jutge Díaz Villar demana a l'Intox i al Laboratori de la Policia Científica de Barcelona que portin els electroforogrames obtinguts durant tot el procediment. Això són uns gràfics per entendre'ns que s'obtenen per la separació de les molècules en un camp magnètic. I és on la genetista Marfany ha trobat que cap dels dos encausats pot ser descartat amb els resultats actuals, ja que troba coincidències en la majoria de marcadors del cromosoma Y i dels dos perfils masculins citats. En el cas de la Iglesia, amb 24 dels 25, l'advocat de Xavi Jiménez, Marc Pérez, ha explicat a Ràdio Sabadell que recorreran la decisió del jutge de contrastar aquests resultats.
Ens ha sorprès molt la solució del jutge, perquè... Doncs clar, fa pocs dies, dos dies, hem rebut l'informe de l'ADN de la policia científica, que ja ratifica el que està dient, que no, en fi, les mescles descarten la presència del perfil genètic del Xavier Jiménez i també de l'Institut de Toxicologia en el mateix sentit. Clar, ells han aportat un informe, l'han colat, com una catedràtica de tots els aspectes de genètica de la Universitat de Barcelona, com en podríem nosaltres portar d'altres catedràtics que dien coses diferents.
L'objectiu és comparar amb les tècniques més avançades les mostres trobades al jersei que portava l'Helena amb els perfils d'ADN que han aportat els dos investigats del cas, Xavi Jiménez i Santi La Iglesia. I aquesta tasca s'encarrega a l'Institut de Ciències Forenses de la Universitat de Santiago de Compostela. Jaime La Paz, advocat defensor de La Iglesia, també recorrerà contra la decisió i alerta que aquest darrer informe prové d'una entitat que considera privada, cosa que el seu pare, diu, li assigna un valor menor que el de la policía.
La Dirección General de Policía es muy clara al respecto. Lo dice claramente. Se descarta la presencia de perfil genético de tanto de Francisco Javier como de Santiago La Iglesia en la zona tercera de Jersey. Nos vamos a encontrar con informes que serían contradictorios los unos con los otros y además no son de entidades privadas que no tienen la misma validez que los que efectúa la policía.
Els defensors consideren que informes com el que ha aportat ara l'acusació en poden anar aportant totes les parts amb resultats diametralment oposats. A banda d'això, el magistrat demana també que es busquin rastres biològics dels anònims originals que va rebre l'Helena.
Seguim en tant de plena el que us explicàvem conversant aquesta hora amb el germà de l'Helena Jubany, en Joan Jubany. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia a tothom.
Explicàvem que els vostres resultats contradiuen els que hi havia fins ara, tant els de la policia científica com els de l'Intox, que neguen qualsevol coincidència genètica entre la roba que s'ha trobat a la roba de l'Helena Jubany i el dels dos principals investigats. Com expliqueu aquesta diferència?
A veure, no és que us contradiguin. En el jersei que duia l'Helena, la policia hi va trobar una mescla, o sigui, una barreja de perfils d'ADN. Una barreja vol dir que n'hi ha de més d'una persona. Llavors, fins ara, les proves que s'havien fet eren considerant que aquesta barreja no era una barreja de diverses persones, sinó que era d'un sol individu. Llavors, clar, si comparaves, no?, aquesta barreja amb un dels sospitosos, et deia el resultat és negatiu, perquè, no?, evidentment, una barreja on hi ha de més d'un individu no coincideix al 100% amb els marcadors d'ADN d'un dels individus. I així es va fer amb el segon. Llavors, nosaltres, en adonant-nos d'això, el que havíem demanat és que es fes aquesta prova, considerant que en el tercer hi ha una barreja d'almenys dos homes, que fins i tot podrien ser tres. L'Institut Nacional de Toxicologia, que és un dels laboratoris aquí al Tuit, havia encarregat aquesta comparativa, aquesta prova, va dir que ells no tenien els mitjans per fer aquest tipus de prova i al mateix temps ens van facilitar les taules de resultats de totes les proves que havia estat fent l'Intox, que mai les havien va ser quan, assessorats per una catedràtica de genètica humana de la Universitat de Barcelona, van posar una taula al costat de l'altra, la taula de marcadors de perfil masculí barrejats, trobats en el defecte de l'Helena, amb la taula dels perfils dels dos individus masculins que estan sent investigats, i el nivell de coincidències és brutal. O sigui, pràcticament totes les... Hi ha 25 marcadors, pràcticament tots coincideixen, excepte un que hem de mirar què està passant amb aquest marcador. I amb vistes aquesta coincidència tan brutal, o sigui que realment sí que si compares d'un en un, el resultat és negatiu, perquè evidentment no tots els marcadors coincideixen, però si agafes els dos individus i els compares amb la barreja que hi ha en el jersei, doncs et surt un nivell de maig, de coincidències, elevadíssim. Estadísticament és brutal. I llavors el que hem proposat és que això s'estudiï més a fons i que ho faci, atès que l'Institut Nacional de Toxicologia i la Policia Científica han dit que ells no tenen mitjans per fer aquest tipus de proves, doncs que ho facin a l'Institut de Medicina Forense de Santiago de Compostela, i això és el que ha ordenat el jutge, que es continuï investigant això.
Per tant, a partir d'aquí què ha de passar? És a dir, s'ha de fer aquesta investigació i a partir d'aquí què ha de passar?
Bueno, aquí hem de veure si això que ens està dient la ciència, que és que hi ha una coincidència doncs, altíssima, si considerem que l'ADN trobat masculí trobat en el jersei de l'Helena pertany als dos sospitosos barrejats, i el que cal fer doncs, és això, un estudi amb tècniques que no s'han fet servir fins ara i amb el màxim de cura possible, per veure si realment es certifica o no aquest pas d'índex de coincidència. Pas a pas que toca anar. Ja ens agradaria que tota aquesta investigació s'hagués fet molt més ràpid, però bé, el ritme de la judicatura no és el mateix que el que estem acostumats a la vida real, i toca anar doncs, a poc a poc i pas a pas comprovant doncs, això, precisament per ser molt rigorosos i Déu ens en guarda d'acusar algú que realment no sigui responsable de l'assassinat de l'Helena Jubany, però tampoc deixar sortir-se'n impunes a qui sí que pugui ser l'autor d'aquest assassinat o que hi pugui haver participat d'alguna o altra manera.
I en aquest sentit, el fet que s'hagi obert també a analitzar el que hi pugui haver en aquests anònims, també creieu que obre la porta a seguir aquest àmbit d'investigació?
Bé, és evident que ens trobem, en el cas de l'assassinat de l'Helena Jubany, ens trobem amb una instrucció que al llarg d'aquests gairebé ja 22 anys doncs, hi ha hagut moltes coses que no s'han fet bé o que es podien haver fet malament o que cadascú interpreti com vulgui. El cas és que això és una cosa que en el seu moment no s'havia fet, de comprovar si en els papers originals que va rebre l'Helena amb els anònims hi havia primer empremtes. O sigui, recordo que aquests anònims els vam trobar jo i mon pare al pis de l'Helena després de que la policia hagués fet l'escorcoll del pis. Els vam trobar damunt del marbre de la cuina. Sabíem que existien aquests anònims perquè la policia ens havia explicat que existien i havíem vist unes fotocòpies i els vam portar doncs, agafats amb pinces a la policia. Quan els hi vam lliurar, els van agafar amb les mans, amb els dits, sense guants ni res. Mon pare els deia, però escolteu, aquí no hi poden haver empremtes, no hauríeu de protegir d'alguna altra manera. I ens deien, no, en el paper no hi queden empremtes. I es van quedar tan amples. Doncs això davant d'errors com aquest, doncs mai és tard per ara mirar si encara hi ha la possibilitat de que quedin restes biològiques d'ADN de qui va escriure aquests anònims. Per tant, tot el que es pugui fer per investigar i per arribar a saber la veritat, doncs, ben benvingut sigui.
Clar, però entenc que passat tots aquests anys, no sé si teniu esperança, també tenint en compte això que ens explicaves ara, no? De com havien arribat les proves fins a la policia i com les havia...
O sigui, l'esperança mai es perd si es continua investigant. El que és que això no s'havia investigat, doncs el fet que s'investigui ho veiem com una cosa positiva, evidentment.
Doncs, Joan Jubany, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
Doncs gràcies a vosaltres i un cop més agrair la col·laboració de tota la gent que ens està ajudant a intentar saber la veritat sobre qui va matar l'Helena Jubany. Gràcies a vosaltres.
Gràcies i que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.